El suplement de Catalunya Ràdio. La sortida del cap de setmana, de 10 a 1, i amb Xavier Solà.
Així estan marxant aquests primers minuts de la tercera hora. Celebrem tenir amb nosaltres una bona amiga, és l'Esther Temprado, benvinguda.
Hola, què tal? Bon dia.
I un plaer de tenir-te amb nosaltres. Ella és treballadora social d'ACUDAM, és una associació comarcal mollerussa, és l'associació comarcal Urgell Ajuda al Minusvàlid, i avui tenim ganes de saber, com a tema pendent, què es fa en aquests casos. Si tens, per exemple, a casa una persona amb minusvalia, què fa tot el dia? Es queda a casa? I bé, tu t'has de quedar a casa? Llavors, quina sort que hi hagi una empresa que li doni feina i li doni una mesada. És aquest el cas?
Sí. Realment, la realitat de les persones amb discapacitat és una dificultat per les famílies, perquè són persones amb drets, però que de vegades no els poden posar en pràctica, aquests drets. Per tant, doncs, dir que ACUDAM és una realitat ubicada en un territori, però que, com ACUDAM, hi ha d'altres centres a tot el que seria el territori català i a l'estat espanyol. Vull dir, no som ni els únics ni els millors, tot i que jo sé que ens estimes i ens mimes en aquest sentit.
Quan veus la realitat dius, bé, escolta'm, és una sort, perquè allà, doncs mira, vas a treballar unes hores i tenen consciència de les limitacions, de les dificultats, i a sobre doncs tens una mesada que t'ajuda per les teves despeses, coneixes gent...
Sí, la realitat és que ACUDAM va sortir, si vols t'explico una miqueta, ens pot orientar, va sortir com la majoria de les entitats ara fa 30-35 anys, potser la que té més anys, és alguna entitat de Barcelona que en té 40, i surt perquè els pares s'agrupen i decideixen buscar una alternativa pels seus fills, però una alternativa de futur, una alternativa present, però sobretot una alternativa real. És a dir, partint de la premissa de que ens creiem que les persones tenen dret i que els han de poder executar amb normalitat, doncs es posen en marxa projectes com ACUDAM.
Avui en parlarem una estona, en els temes pendents, i ho compartirem també amb la Carme Colomina, que ara estava escoltant atentament el tema. Carme, benvinguda.
Hola, bon dia a tothom.
Seguim amb el projecte europeu, ja sabem, a través d'aquest No d'Irlanda, el Tractat de Lisboa.
Comença a ser un altre tema pendent.
Clar, i això suposo que el bloc a bloc tindrà el protagonisme.
Sí, avui anem molt de cimera, perquè hi ha hagut cimera de caps d'estat i de govern aquesta setmana a Brussel·les, i el gran tema era aquest, què passarà ara, després d'aquest No d'Irlanda, al Tractat de Lisboa, com continuarà tot. Ho expliquem d'aquí una estona, així com altres decisions que també han sortit d'aquesta cimera.
Que sempre és d'agrair. I ara arriba la convocatòria a la partida europea. Avui tenim una partida amb un premi relacionat un cop més amb Pirineus, que destaca per què?
Doncs qui guanya aquesta partida se n'anirà de turisme rural cap a la Garrotxa. S'ofereix allotjament per a dues persones en règim de pensió completa a la casa de turisme rural al Ferrers de la Vall d'en Bas. A més, els guanyadors podran fer una visita guiada per la comarca gràcies a l'agència de viatges a peu, especialitzada en rutes de senderisme pel país.
Feu-nos una telefonada ara mateix i reserveu un color, 932017474. La idea és posar a prova els coneixements en matèria europea des de moltes, diguem, bandes, i el primer que endevina el màxim nombre de respostes s'emporta el regal.
Truqueu ara mateix, 93-201-7474, i reserveu el vostre color: blau, verd, gris, groc, roig i blanc.
Avui preguntarem, per exemple, de quin color és el cavall blanc de Santiago? Aquesta sempre l'havíem fet, Ens agradava molt fer-la, aquesta, Sí o no? Què voleu dir amb això?
Entre nosaltres, menjar-se l'estiu a Queixalades no surt mai car. Avui a Consum, síndria ratllada a 69 cèntims al quilo. Que fresqueta! La síndria en macedònia, en suc, en l'amanida i al plat. I per descomptat, el millor preu. Consum.
Aquesta és la història de Mimun, fill de Drius, fill de Lal.
Soc Najat el-Hajmi i us vull explicar la història de la rebel·lió d'una filla contra un pare autoritari i dèspota, marcat per les tradicions.
L'últim patriarca, de Najat el-Hajmi, Premi Ramon Llull.
Interrompem l'emissió per comunicar-vos que des d'avui teniu més facilitats per pagar totes les compres, perquè amb les targetes Universal i Oro de Ibercaja podeu comprar i pagar en 3 mesos sense interessos. Feu servir la targeta Ibercaja i comenceu a estalviar. Consulteu-ne les condicions. Ibercaja, entitat sòcia d'Expo Zaragoza 2008.
Miracle! Maset del Lleó, després de 2 segles elaborant els millors vins, ha aconseguit una cervesa única. Maset, la cervesa artesana de Badia, amb més cos, molt més saludable i amb un sabor beneït.
Maset només es lliura directament a casa seva, sense despeses de transports. Demanin-la al 902-200-250 o a maset.com.
La família es retroba pel casament, però encara hi ha moltes coses que els separen. Nicole Kidman, Jennifer Jason Leigh, Jack Black. Margot i la boda, als cinemes el 20 de juny, cinema en català.
Joan Albert Amargós amb Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, 25 anys.
És un problema d'educació ciutadana. En funció de l'educació ciutadana que aconseguim, el civisme que aconseguim dintre d'aquesta ciutat, ens trobarem més o menys tifes de gos en el carrer. És un problema d'educació ciutadana.
Enfrontar-se a la vida sovint és complicat. Fem una salutació i una significació per a aquella gent que ara passa per un moment una mica delicat, però fer-ho en condicions desiguals encara ho és més. En ple segle XXI, en què les societats volen oferir el màxim de benestar social als seus membres, qualsevol discapacitat no hauria de ser un fre per inserir-se al mercat laboral, que és un dret que hauria de ser a l'abast de tothom. Però també tothom sabem la realitat o el pa que s'hi dona. Aquesta és la teoria, perquè a la pràctica la realitat és ben diferent. Aquest matí us volem presentar una associació de Mollerussa que va ser declarada d'utilitat pública i d'interès social. Es tracta de CUDAM, és l'associació comarcal Urgell d'Ajuda al Minusvàlid, és una entitat sense ànim de lucre que va néixer fa 33 anys. Conèixer una associació que vetlla pel desenvolupament de persones amb discapacitat és un dels nostres
temes pendents.
I l'Esther Temprano és treballadora social d'aquesta associació, que coneix de primera mà la realitat i a la qual li volem demanar. Ser una empresa, Esther, declarada d'utilitat pública, diu molt sobre la vostra feina, però a grans trets, quina filosofia hi ha darrere de l'associació? Quin és el principal objectiu?
Bé, doncs la missió principal és l'atenció a les persones amb una discapacitat intel·lectual i a les seves famílies, concretament de la comarca del Pla d'Urgell.
Mm-hmm. Quines serien les línies de servei bàsiques?
Bé, doncs tenim la línia de lo que seria atenció a la persona, l'àrea de treball, l'àrea d'habitatge i l'àrea d'esport i lleure.
Quan va néixer CUDAM, la primera cosa que va fer el vostre centre especial va ser la confecció de cortines. En canvi, ara les activitats tenen un caràcter multisectorial. En quins sectors comercials treballeu?
Doncs ara fem 2 tipus de producte. Diríem que fem un producte propi, que està absolutament inventat, gestionat i comercialitzat per nosaltres, i treballem amb d'altres productes que són per a tercers.
Es pot saber d'aquest producte?
Sí, sí, sí. El producte propi són elaboració de cortines, d'aquestes cortines de tires per les mosques per l'estiu, elaboració de cortines de persianes, perdó, i també treballem tot el tema de protectors per a plantes forestals i
vivers d'olivera,
també.
Safates,
és a dir, treballem el plàstic mitjançant la tècnica del termoconformat.
Quanta gent hi treballeu?
Actualment, persones amb una discapacitat intel·lectual al Centre Especial de Treball són 66 persones.
Uh-huh. I com són els treballadors del centre?
Bé, doncs, les persones que hi treballen, perquè quan parlem de treballadors del centre, parlem del Centre Especial de Treball, són persones que poden desenvolupar una feina, no només a nivell manipulatiu, sinó que l'estrès que pot suposar un nivell de ritme de treball, doncs no els hi perjudica.
Per tant, hi ha un seguiment molt
clar,
no?
Evidentment.
De dir, veure, aquesta persona seria molt útil per fer això.
Clar, de vegades el que volem fer no coincideix amb el que podem fer.
Clar, clar. O bé, la il·lusió d'ell o d'ella.
Exacte.
Com jo dius, escolti'm, jo aquí no m'hi trobo bé. Posi'm una altra cosa, o una altra cosa. Què voldries fer?
A veure, en principi intentem que cada persona s'ajusti a... O sigui, busquem una persona per un lloc. Un lloc per una persona, al revés, vull dir, precisament
sí.
Al revés. Intentar una mica, doncs, que la persona pugui treballar a gust i es pugui adaptar.
Trenquem algun estereotip, Esther, aquest matí. Quin?
El primer, les persones amb discapacitat no són malalts. El segon, les persones amb una discapacitat intel·lectual poden fer moltes coses, sols cal que se'ls donin suports i es cregui en elles i se'ls acompanyi. Els suports són fonamentals.
que això és vàlid en qualsevol terreny i en condició humana, eh?
Sí.
La confiança i el suport. Quins són els principals o les principals dificultats a l'hora d'accedir a una ocupació?
Bé, doncs, que ens donin l'oportunitat, primer. Que donin l'oportunitat de que una persona amb una discapacitat hi pugui accedir, que es trenquin les pors que pot tenir un empresari de pensar doncs, que una persona amb una discapacitat...
No me rendirà prou.
No me rendirà prou, i no només això, sinó i si me surt amb alguna cosa que no sé contenir. Per això és important tot el tema que algunes institucions i nosaltres hem iniciat del treball amb suport, que és acompanyar aquell treballador, preparar l'entorn perquè pugui tenir una vida absolutament autònoma.
Tot i que hi ha diferents marcs legislatius en els àmbits europeu i català que afavoreixen la integració de persones amb discapacitat, com ara la llei d'integració, el minusvàlid, no s'acaba d'aconseguir, Esther. Quines mesures caldria prendre per avançar en la inserció laboral d'aquestes persones?
Bé, la llei està feta. El que cal és fer-la complir.
I per què no es fa?
Bueno, doncs suposo que caldria investigar una miqueta més què passa a les empreses que tenen més de 50 treballadors i doncs no exigeixen que tinguin dues persones amb una discapacitat, o bé tot el replec de mesures alternatives que també podrien beneficiar el sector.
Amb això tanquem la conversa sobre l'àrea de treball. Parlem ara de l'àrea d'habitatges. Vosaltres vau inaugurar el 2007, amb la presència del president Montilla, la llar de residència de Cudam. Quin servei ofereix?
Bé, les llars són un projecte que el que pretén és realment anar treballant cap a l'autonomia total de les persones. Total.
Que no s'hagin de quedar a casa dels pares.
Sí, i que no hagin d'estar en una residència assistida. És a dir, són petits pisos que el que fomenten és que les persones hi puguin organitzar la seva vida i puguin tenir una vida pues, amb els suports puntuals necessaris, sempre pensant que cada persona necessita un suport diferent, però que puguin tenir una vida autònoma i independent.
I com marxa la residència, Esther?
Bueno, encara estem acabant, encara no està en marxa,
sí.
Per una qüestió de permisos, però en pique doncs, això pugui ser, doncs ens posarem a funcionar organitzant una mica pues, que cada pis, que cada persona que visqui en el seu pis es faci el seu programa individual.
I deu haver precedents, no? I imagino que vosaltres doncs, ja us heu informat no? de la realitat o de la possibilitat.
Sí, sí, sí. I a més també hi ha d'aquest, no només amb persones amb discapacitat, sinó també amb persones grans. Aquesta idea de vida independent en petits apartaments doncs, és un projecte costós econòmicament, però jo penso que molt més real.
Quins fruits que està donant el que algunes persones fa 33 anys varen decidir començar a fer, no? A qui es deu l'èxit de Cudam?
Bé, doncs, a Cudam, com la majoria de les entitats d'aquest tipus, és fruit d'uns pares que s'agrupen i que recerquen, i també de gent simpàtica a la causa, diguem. És a dir, el que no existissin recursos públics obliga a que la gent s'agrupi i busqui, recerqui. Per tant, doncs, és la il·lusió d'aquella gent que creu i que són una mica visionaris de futur que diuen apostem per una alternativa que faci que els nostres fills hi participin.
A través de quins canals us financieu?
Bé, doncs, a Cudam se financia a través de canals públics, com serien subvencions de les diferents administracions, i també privats, a través de la venda dels nostres propis productes.
I quins serveis mèdics oferiu?
Hi ha l'atenció d'un neuropsiquiatre, d'un metge, d'un fisioterapeuta, que, bueno, pues que fan visites puntuals i de seguiment. Cada persona té el seu programa individual i a cada persona se li fa el seguiment que requereix.
Sabem també que algun esportista de Cudam participa en els especials olímpics de Xangai. Quin valor li doneu a l'esport?
Bé, l'esport és important perquè és un altre mitjà de participació a la societat. La pena és que sovint aquests esports no estan pagats com els esportistes d'èlit. I aquest home que hi va participar a Xangai, doncs es va haver de pagar una part important de la seva butxaca.
A finals de maig es va celebrar la 6a edició dels Premis Literaris a Cudam per sensibilitzar la població sobre les persones amb discapacitats intel·lectuals. Són iniciatives com aquesta les que ajuden a sensibilitzar la gent?
No ho sé, això ho hauria de dir la gent, no? Lo cert és que el que ens interessa és donar a conèixer que les persones podem fer moltes coses.
Per acabar, Esther, un desig de futur?
Bé, doncs jo voldria fer un desig de sector. El sector dels centres especials de treball està patint una situació bastant greu i penso que aquí tots ens hem d'unir, perquè unir és formar un tot en el que també la peculiaritat hi juga un paper important.
Esther Temprado Morán, treballadora social de Cudam, gràcies per venir a explicar la vostra realitat i enhorabona pel treball que feu.
Gràcies a vosaltres per aquests 20 anys, també. Catalunya Ràdio.
Roma o a Florència?
El que tenim clar és que hi anem amb Grimaldi.
Per què es viatja amb tots els luxes d'un creuer?
Des de 29 euros.
Discoteca, piscina, casino... I a més et pots emportar el cotxe i descobrir Itàlia al teu aire.
Si reserves en Grimaldi un bitllet d'anada i tornada en camarot, el cotxe viatja gratis.
Informa't al 902-531-333 o a grimaldi-lines.com.
Piensas que los pilotos estamos locos, que arriesgamos la vida cada fin de semana. Pero luego eres tú el que se cree más rápido que nadie, el que no necesita casco ni cinturón porque nunca le va a pasar nada. ¿Crees que puedes conducir hablando por el móvil o manejando el GPS? O peor aún, con dos copas. ¿Sabes lo que pienso yo? Que el loco eres tú.
En seguridad se trata de ir por delante. Entra en decalogocajastour.com. Decálogo Cajastour y Fernando Alonso con la Dirección General de Tráfico.
Cajastour. Se trata d'ir per delante.
Preparat per la revetlla?
I a sobre és festa major.
Del 20 al 26 de juny, festa major a Palamós.
Engeguem i tanquem les festes amb espectaculars castells de focs.
Cada dia a la platja gran de Palamós, les barraques. Viu la festa major més jove de la costa amb concerts, festa i propostes culturals.
A Palamós, l'estiu és més llarg.
Jo aprofito el cap de setmana. De la manera més fàcil i còmoda, m'enduc la carn, el peix, la fruita i la verdura, ah, i fins i tot el marisc. Tot de la millor qualitat i a uns preus. Mira, mira, com aquests.
Mongeta plana, bossa de 500 grams, 1,20 euros la bossa.
Les ofertes cap de setmana d'Hipercor. Compra bé per viure millor.
A Barcelona, Cornellà i Girona.
Jordi Sabatés amb Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio, 25 anys.
Vol aprofitar per dir alguna cosa a totes les persones que ens estan escoltant?
Pues adoro a todo el mundo, menos al canalla de mi hermano, por si acaso lo está oyendo.
El suplement raja tranquil i suau com l'aigua d'una font.
Pirineus de Catalunya i l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran us ofereixen la partida europea.
Ja la tenim a punt i preparada amb candidats ben diversos, des de Lleida com Falguera amb el color...
Blau.
Blau, fantàstic. O des de Porrera, en Fernández i el color...
Vermell.
Roig. Veu que vermell té dues síl·labes i trigaríeu més en dir-ho. Roig. Amb un així sou més ràpids. Ara anem a Barcelona on hi ha Yáñez amb el color...
Groc.
Groc, fantàstic. I a Olesa, Canals, amb el color...
Gris.
Gris. Benvinguts tots quatre, que hi hagi sort i que el millor se n'emporti aquest premi ben joiós. Recordeu que el Dau decidirà qui de tots quatre disposarà de 10 segons. La resta, sobretot, respectem aquests segons, perquè si no perderíeu tanda. Un cop s'hagi exhaurit el temps, feu servir la contrasenya. Aquest és el salt conduït per poder tenir el micròfon a disposició. Així doncs, escoltem què diu el Dau. El Dau diu que surt Blau, Falguera, de Lleida. Primera pregunta.
Doncs comencem la partida anant cap a Eslovàquia, perquè si tens intenció d'anar-hi l'any vinent, no caldrà que canviïs de moneda. A partir de l'1 de gener del 2009, Eslovàquia es convertirà en el membre número 16 de la Unió Econòmica i Monetària i serà el primer país de l'antic bloc soviètic a adoptar la divisa europea. D'Eslovàquia n'hem descobert algunes curiositats. Té el castell més gran de tot l'Europa central, l'Split. L'esport nacional és l'hoquei sobre gel. S'hi poden fer nombroses rutes del vi i en són originaris diversos personatges cèlebres com l'inventor del paracaigudes Stefan Banik o la figura més destacada del moviment Pop Art, fill de pares eslovacs i famós per les seves pintures i autorretrats. Pregunta, de qui estem parlant?
De qui estem parlant, Blau? 10 segons, la resta silenci. Com es diu aquesta figura tan destacada del moviment Pop Art? Fill de pares eslovacs. Temps. Ningú? Fill de pares eslovacs i famós per les seves pintures i autorretrats i per haver donat identitat a una llauna de sopa. Una llauna de sopa.
Roig.
Roig.
Em diuen Warhol.
Andy Warhol, ja en tenim una. Està sembla que ja direu una cançó que digui Andy Warhol. Andy Warhol, el seu nom és Andrew Warhol. Va néixer el 1928 a Pittsburgh, a Pensilvània. De molt jove va demostrar talent artístic i ara atenció, Roig, perquè teniu 10 segons per a la segona pregunta.
Tot i el no irlandès del Tractat de Lisboa, més que la crisi institucional, la que de debò preocupa els mandataris europeus és la crisi econòmica, basada en el preu dels carburants i dels aliments. Les propostes de solucions són diverses. Suècia aposta per treballar més i pagar menys. Itàlia vol imposar la famosa taxa Robin Hood, impost que gravi els ingressos de les petroleres. I Àustria creu que l'opció és una taxa als moviments especulatius. Són algunes de les qüestions que s'han tractat en la cimera de caps d'estat i de govern que s'ha fet a Brussel·les. Pregunta: què et donaran si en aquesta ciutat demanes un waffle dit en neerlandès?
Què t'adonaran exactament, Roig, 10 segons, si en aquesta ciutat demanes un waffle dit en neerlandès?
No ho sé, no ho sé.
No ho sé, a veure. La resta, algú, què et donaran?
Blau.
Blau?
Una neula?
Una neula, no, no. Es pot menjar amb nata, amb melmelada, amb xocolata...
Blau?
Blau?
Gofre?
Una gofre! Un waffle! Una gofre! Un per Lleida, un per Porrera. Per tant, 10 segons per Blau. Tercera pregunta.
Sí? Hola, guapa!
Per fer aquest gest, és a dir, despenjar el mòbil, ens podria costar diners en un futur. La Comissió Europea està disposada a crear una nova revolució en el sector de les telecomunicacions i sotmetre a consulta aquesta mesura que té per objectiu abaratir els elevats preus de les tarifes de terminació, és a dir, el que cobren les companyies telefòniques a altres operadors quan utilitzen la seva xarxa. Els preus de la telefonia mòbil a la Unió encara són molt variables. Bulgària és el país més car, amb 20 cèntims d'euro per minut, i la tarifa més econòmica és a Xipre, on es pot trucar per 0,2 cèntims d'euro per minut. Però quedem-nos en aquesta illa, perquè curiosament és la pàtria de la deessa de l'amor i la bellesa, segons la mitologia grega. Pregunta, quin és el nom d'aquesta deessa?
A veure si Falguera, 10 segons, és...
Afrodita.
Afrodita, sí, sí, sí. S'està avançant Falguera amb 2 encerts en la tercera pregunta. Per tant, pista oberta a la quarta.
Aquesta setmana hem llegit dues notícies relacionades amb la Unió i els animals. D'una banda, hem sabut que els taurons del Mediterrani es troben en perill d'extinció. En els últims 200 anys, la presència de totes les espècies s'han reduït en més d'un 97%. I de l'altra, els dos ossos polars que han arribat a Islàndia en 15 dies i que han acabat tirotejant les autoritats després que intentessin agredir diversos periodistes. Islàndia és un dels països amb la renta per càpita més alta d'Europa. No té exèrcit i és independent des del 1944. De quin país es va independitzar Islàndia aquell any?
10 segons per Falguera. De quin país?
Dinamarca.
Dinamarca. Sí, sí, sí. Qui és Falguera exactament?
Un professor.
Un professor de quina matèria?
De català, de català.
De català. Doncs em sembla que estàs a un 3 i no res d'emportar-te en el premi. Anem a la cinquena pregunta.
D'Islàndia ens anem cap a Holanda, perquè la principal cadena de supermercats holandesa, Albert Heijn, ha començat una prova pilot amb un mètode de pagament que funciona a través del tou del dit. Amb el tip-to-pay, així és com anomenen el sistema, els consumidors paguen posant el dit al lector de la caixa. Prèviament, un escàner ha enregistrat les empremtes juntament amb el número del compte del client i el DNI. Potser aquest sistema l'aplicaran a diversos països d'Europa. Potser ho faran als supermercats Aldi d'Alemanya, una cadena que presideix Karl Albrechts, el tercer home més ric d'Europa. El primer, Ingvar Kamprad, propietari d'IKEA, de quina nacionalitat és?
De quina nacionalitat és?
Suècia.
Suècia parla blau, suposo, no?
Sí, sí.
Efectivament. Senyores i senyors, Falguera de Lleida se n'emporta la partida europea.
Gràcies.
Quina és la sensació que recorre el teu ésser?
Contenta, alegria, alegria.
Amb algú més a casa teva?
Sí, sí, amb la meva dona, que m'està aquí ajudant.
Tots dos heu fet tàndem?
Sí, sí.
Això serà un èxit. A l'hora de gaudir-ho estic segur que compartireu fins i tot banyera. És que ja t'ho imagines. Ja t'imagines la situació i fins i tot obrireu una ampolleta de cava.
Sí, sí, pot ser sí, pot ser sí.
Doncs en quin moment us arriba aquest premi?
Bueno, en un bon moment, esperant les vacances ara i...
Clar, i després de tot el que suposa l'estrès del professor. Com es pot explicar... El que circula per tot aquell munyoc intern d'emocions d'un professor?
Home, ara una mica esgotat, del ara, final de curs.
És que sembla que no. Jo, disculpeu-me la batita d'allò, però vaig tenir oportunitat de viure una etapa d'això i vaig dir, no està fet per mi això, no està fet per mi.
Sí, sí, és com un dragon.
Per aconseguir tant, tenir l'atenció de tota la gent és que t'hi trenques les banyes i no... Clar, la que portes una estona i ja... No.
Però bueno, t'ha d'agradar.
Ho has de sentir molt, eh? Per cert, parlant d'agradar, fes-me una opinió, Falguera, sobre aquesta notícia. La meitat dels alumnes de secundària no parlen amb els amics en català, segons un estudi del Consell Superior d'Avaluació. En canvi, 8 de cada 10 utilitzen per contestar els exàmens, l'utilitzen, no?, i un 65% s'adrecen al professor en català. Sou de Lleida, sou professor de català.
Sí.
Què en penseu?
Doncs molt malament, és a dir, aquí el que està produint és un procés de llatinització, diguem-ne, el català s'ensenya a les escoles, però estem perdent la batalla al carrer. I això que a Lleida encara, però hi ha altres llocs del país en què és molt pitjor, i això són les autoritats que han de marcar la promoció social de la llengua.
On anirà el matrimoni Falguera?
Doncs anirà un cap de setmana a la Garrotxa. Ofereixen allotjament per a dues persones en règim de pensió completa o la casa de turisme rural Alfarrés de la Vall d'en Bas. A més, podran fer una visita guiada per la comarca gràcies a l'agència de viatges a peu.
Bé, potser no compartireu banyera perquè en el millor no n'hi ha, però hi haurà un riu allà a la vora amb una bassa.
Molt bé.
O sigui que fenomenal. Magnífic, Falguera, no pengeu.
Molt bé, moltes gràcies i felicitats pels 25 anys.
Igualment, i a la resta, roig, groc i gris, gràcies per ser-hi. No pengeu perquè tenim un llibre per vosaltres que ens presenta Rosa Maria Bertroli.
Bon dia. Aquest matí us regalem un clàssic de la literatura anglesa, Cims borrascosos, d'Emily Jane Bronte, una de les germanes Bronte. Publicada el 1847, un any abans que morís l'autora, i firmada amb pseudònim, Cims borrascosos explica una història d'amor tèrbola i intensa, amb aires de tragèdia grega, que va tenir força èxit per l'estructura innovadora de diversos narradors. De tota manera, aquest èxit no és comparable amb la novel·la publicada el mateix any per la seva germana Charlotte, la coneguda Jane Eyre. Traduïda per Montserrat de Gispert, Cims borrascosos va ser l'única novel·la de l'autora i la trobareu a la col·lecció La butxaca d'edició 62.
A veure aquests Cims borrascosos per al millor que respongui a aquesta pregunta.
Doncs serà sobre esports, acabem amb l'Eurocopa. Ja som a quarts de final d'aquesta competició, una eliminatòria on ha caigut eliminada una de les favorites, Portugal. Saps quin famós jugador d'aquesta selecció que actualment juga al Manchester United podria fitxar pel Madrid la temporada vinent?
I tant que sí.
Cristiano Ronaldo.
I tant. I com és que ho has dit tan de pressa?
Perquè jo anava a Portugal.
Tu anaves a Portugal, molta gent anava a Portugal, cert? Quina decepció, no?
Sí.
I com és que tens vinculació amb Portugal?
No sé, sempre ha sigut un país que m'agrada molt.
T'ha agradat.
Està aquí al costat.
I Cristiano Ronaldo també té... És una persona que quan el veus em poses de seguida dius, mira, Cristiano Ronaldo.
Sí.
Molt bé, magnífic. Doncs no pengis que et farem arribar aquest llibre.
Moltes gràcies.
Per cert, que hem parlat amb aquesta tècnica de la digitalització del dit, per entrar a tot arreu. T'imagines que aviat suposo que també inventaran un sistema perquè tot el menjar que ha estat massa ditejat el puguis veure. De seguida, mira aquí quants dits que hi han remenat.
La Garrotxa, la comarca dels volcans. Més de 700 quilòmetres de camins senyalitzats, diverses colades de lava, més de 40 volcans, pobles amb encant i 1.000 paisatges diferents. En vols més? A turismegarrotxa.com hi trobaràs allotjaments, visites guiades i activitats de tota mena. Tot a turismegarrotxa.com. Catalunya.
Ja saps què faràs aquestes vacances? Aquest mes, la revista Descobrir et proposa un viatge als racons d'una illa diferent, Menorca. I de regal, la guia de vacances 2008, perquè puguis planificar les millors rutes a peu, amb bicicleta o amb nens, arreu del país. Ja és el quiosc. Descobrir Catalunya. El teu país, com mai l'has vist.
Hola, sóc el ratolí Ratso, i aquesta és la història de com em vaig convertir en el pare de l'aneguet més lleig del món. Aquest estiu al teu cinema es muntarà un pollastre, l'aneguet lleig i jo, cinema en català.
D'aquí a 10 minuts aterrarem a l'aeroport de destinació. Gràcies per viatjar amb nosaltres. Nois, segur que serà el millor comiat de solter. Senyors Pérez i Soler, esperem que tanquin l'acord amb èxit.
Gràcies per compartir les teves experiències amb nosaltres. Gràcies a tu, hem complert el nostre primer aniversari i som l'aerolínia amb més destinacions des de Barcelona. Tu ens fas volar. Clicker, vola intel·ligent.
¿Piensas que los pilotos estamos locos? que arriesgamos la vida cada fin de semana. Pero luego eres tú el que se cree más rápido que nadie, el que no necesita casco ni cinturón, porque nunca le va a pasar nada. ¿Crees que puedes conducir hablando por el móvil o manejando el GPS? O peor aún, con dos copas. ¿Sabes lo que pienso yo? Que el loco eres tú.
En seguridad se trata de ir por delante. Entra en decalogocajastour.com. Decálogo Cajastour y Fernando Alonso con la Dirección General de Tráfico.
Cajastour, se trata de ir por delante.
Pascal Comelade en Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio, 25 anys.
Amb el temporal en contra, cavalquen decidits els destres interessats. De dilluns a divendres mantenen una dura lluita. Dissabte i diumenge descansen i escolten el suplement.
Això sí que és tranquil·litat.
El suplement. El descans del cap de setmana. A Catalunya Ràdio. Entre 10 i 1 i amb Xavier Solà.
The crower.
Bloc a bloc, amb Carme Colomina.
Som a 19 minuts de les 11, perdó, de la 1, i tenim aquesta setmana, bé, destacable, una cimera de caps d'estat i de govern a Brussel·les. Era la primera vegada, Carme, que els 27 es veien les cares després del no d'Irlanda al Tractat de Lisboa.
Sí, per això era tan important de veure quin missatge en sortia. La Unió Europea ha optat aquest cop per la calma, per prendre's una mica de temps. La consigna és seguir endavant amb els processos de ratificació del tractat, perquè els 7 països que encara falta dir la seva sobre aquest text de Lisboa es pronunciïn. S'ha demanat també al govern irlandès que ells mateixos facin una proposta per veure quina és la millor sortida, si es pot o no, per exemple, repetir el referèndum a Irlanda, i ja en tornaran a parlar la pròxima cimera que faran el mes d'octubre amb la França de Nicolas Sarkozy ja com a presidenta de torn.
Però la pregunta és, i ara què?
Doncs bé, ara cal esperar a veure què passa als altres països on també hi ha força veus crítiques contra el tractat. A Gran Bretanya i a la República Txeca cal esperar decisions judicials. Pels britànics, perquè tot i que el text s'ha aprovat per via parlamentària, els jutges han de decidir sobre un recurs presentat per un ciutadà que demana que s'organitzi un referèndum. I a Txèquia, perquè el president del país, tot i ser una figura amb poc poder polític, hauria de ratificar el Tractat de Lisboa amb la seva firma després que l'aprovés el Parlament, i de moment el president Klaus no té cap ganes de ratificar aquest text.
I Carme, el preu del petroli és arreu. També a la cimera.
També a la cimera, sí, sí. Sobretot perquè es tractava de demostrar que la Unió Europea no ha quedat altre cop paralitzada després d'aquest revés institucional i que l'objectiu era ocupar-se de les grans preocupacions dels ciutadans. I, és clar, el preu del petroli és la preocupació econòmica més urgent que encara cal encarar. Però tampoc han aconseguit en aquest terreny cap decisió formal en aquesta cimera. Al contrari, ha quedat ben clar que estan força dividits sobre la idea de si es pot rebaixar o no, per exemple, els impostos sobre els carburants, com defensa França i no vol Alemanya, per no castigar tant la butxaca del consumidor. Això sí, la comissió haurà d'estudiar ara quines mesures es podrien prendre en aquest terreny també i portar-les a la pròxima cimera.
Bueno! Está tú diciendo.
Com t'agrada aquesta música,
home,
Solà?
Home, per favor, és que com és que hem nascut aquí? A vegades penses, si sembla que hauries d'haver... Potser és que hem tingut en una altra vida una certa relació.
Potser sí. Jo sempre ho he dit, que jo hauria d'haver nascut negre, veus?
Potser...
Perquè aquesta música sí que m'arriba, sí.
Segur, hi ha gent que potser en una altra vida ha estat Esturió. Avui l'hem tingut, quin plat amb Esturió, quin sofà l'Esturió, escoltem-lo.
Doncs mira, preferiria ser cubana.
Vinga, bé, va, aquesta setmana la cimera Cuba és notícia.
Sí, sí, en aquest cas, sobre Cuba sí que hi ha hagut acord en aquesta cimera, Ha estat la notícia positiva de la trobada. La Unió Europea eliminarà definitivament les sancions diplomàtiques contra Cuba. De fet, aquestes sancions ja estaven congelades, no s'aplicaven des de feia 3 anys, però ara els 27 diuen que volen enviar un missatge clar a Raúl Castro perquè continuï el camí post-Fidel, han dit. Això sí, també avisen que examinaran cada any com avança el respecte als drets humans a Cuba.
Carme, quan es parla de sancions a Cuba, moltes vegades ens imaginem les sancions comercials que els apliquen des dels Estats Units. Com eren les sancions europees?
Res a veure, eh? Eren sancions molt simbòliques. De fet, els europeus el que feien per castigar, i diem-ho així entre cometes, el règim cubà, era limitar al màxim les reunions bilaterals d'alt nivell amb representants del govern castrista i, a més, convidaven sempre l'oposició política, la dissidència cubana, a qualsevol celebració important que es feia en una ambaixada europea a l'Havana. Per això aquestes sancions se les coneixia popularment com la Guerra del Canapé.
Des de l'Amèrica Llatina també ha arribat aquests dies crítiques molt dures contra la Unió i la seva política d'immigració.
Sí, això és seriós. El Parlament Europeu aquesta setmana ha aprovat la que molts anomenen la Directiva de la Vergonya, que permet retenir un immigrant sense papers un màxim de 18 mesos fins que no es resolgui la seva situació. Aquesta legislació també preveu l'expulsió immediata dels immigrants irregulars als seus països d'origen i per això diversos països de l'Amèrica Llatina han protestat força per aquestes mesures. El més dur, com és habitual, ha estat el president veneçolà Hugo Chávez, que ha arribat amenaçat de tallar la venda de petroli als països de la Unió Europea.
Així arribem al final d'aquesta Europa bloc a bloc. Ja sabeu que si teniu qualsevol dubte, qualsevol inquietud, podeu aprofitar per entrar a suplement@catradio.cat/bloc a bloc del Carme Colomina. Doncs Carme, bona setmana, bon pont de Sant Joan.
Bona setmana a tothom.
I fins d'aquí uns dies. I nosaltres ara estarem pendents, el David, avui amb un dia molt més clar. La setmana passada anava plovent. Mira'l, ja arriba. Porta una gravació que ha anat a fer amb una persona... A mi m'agradarà molt que sigui ell qui digui el nom perquè sonarà d'allò més bé. GlamCat.
El ciutadà europeu GlamCat que hem anat a visitar neix a Benfica, Lisboa, Portugal, un barri de la capital que dona nom al cèlebre equip de futbol. De pare d'origen sud-africà i mare portuguesa. Viu a la barcelonina i senyorial Via Augusta, en un fantàstic apartament de 200 metres quadrats. És empresari del sector de l'hostaleria i un apassionat aventurer i esportista. Si m'acompanyeu, coneixereu com viu aquest imparable portuguès que ja ha decidit quedar-se a viure al nostre país indefinidament. Va, que aparquem la Vespa i pugem cap al seu apartament.
GlamCat, amb David Escamilla.
El Bernardo m'obre la porta de casa. Bon dia, Bernardo. Gosto muito da tua casa. Tei muita luz.
Bon dia, David. Entra, entra. Vem até o salão. Eu vou aí à cozinha buscar uns corações que acabamos de fazer.
Es diu Bernardo van den Viver i el primer flash que tinc d'ell és que es tracta d'algú amb un important poder de decisió, algú que sap el que vol. La família, en poc temps, es trasllada a Cascais, una ciutat residencial benestant, una mena de Sitges, per entendre'ns. Però el 25 d'abril del 74 esclata la famosíssima Revolució dels Clavells i els seus pares decideixen que cal sortir de Portugal. Aleshores, la família es trasllada a Londres. El Bernardo estudia economia i amb només 19 anys ja és el gestor d'una petita empresa anglesa. A poc a poc va especialitzant-se en mercats de futur. Per exemple, compra a bon preu collites senceres de patates i les ven a un preu molt més alt. Però amb 25 anys s'adona que estava guanyant molts diners i que no cuidava la seva vida personal. Vivia massa sol. Aleshores decideix fer un gir radical, una pausa per tal de replantejar-se l'enfoc de la seva existència i es posa a viatjar pel món i a divertir-se com mai no ho havia fet. Es passarà gairebé un any vivint experiències intenses. Com que sempre l'havia apassionat el mar, es treu un curs de patró de vaixell i també el títol de monitor de busseig a Plymouth, a la costa sud-est d'Anglaterra. El contracten des de l'illa de Menorca per dirigir un gran centre esportiu de temes nàutics, de temes d'èlit, i accepta el repte. Però més endavant torna al seu origen a Portugal, a Cascais, on hi munta un parell d'escoles i tres botigues, també sobre el món del busseig i la nàutica. Allà s'hi estarà ben bé 4 anys, tot i que al cap del temps s'ho vendrà i seguirà l'aventura de reinventar-se a si mateix una i una altra vegada. Vivint a Cascais amb la seva parella, ella el convenç i l'anima perquè es traslladin a viure a Barcelona. M'explica la seva devoció pels esports d'aigua.
Sempre ha tingut una gran passió per al mar, des de la meva Portugal de la infantesa. He fet submarinisme tant al mar Atlàntic com aquí, al Mediterrani. I la veritat és que són dues experiències completament diferents. Però no vull renunciar a cap de les dues.
En pocs mesos, el Bernardo Van den Viver decidirà muntar el seu propi negoci aquí, al nostre país. L'establiment és una boulangerie delicatessen i es diu Ben. El Bernardo m'explica entusiasta que en poques setmanes ja van començar a tenir una clientela fidel. Em diu que, de fet, són tres socis, ell, el portuguès, un francès i un anglès. Per tant, un projecte realment 100% europeu. M'explica que estan especialitzats en pastisseria francesa i danesa i en productes de gran qualitat, en productes orgànics. Es veu que en breu estan a punt d'obrir un altre local. La cosa creix a ritme trepidant. Està enamorat de la nostra ciutat, està enamorat de Barcelona, però també la veu des d'un cert esperit crític.
Ja fa 4 anys que visc a Barcelona i m'encanta. Però penso que, si no es va amb compte, aquesta ciutat pot morir d'èxit. Hi ha massa gent a tot arreu, sense cap control ni capacitat de donar servei. Tinc por que, al final, tota aquesta bellesa de Barcelona acabi autodestruint-se.
Mujer que sientes y padece, te ofrezco la salvación.
Ens acomiadem mentre em convida a passar-me quan vulgui per la seva boulangerie per esmorzar o per berenar, i em tempta amb uns pastissets al·lucinants que acaba de rebre, que diu que quan li claves la queixalada hi canten els àngels.
Glamcat, amb David Escamilla.
Una abraçada saborosa i fins al proper Glamcat. Até a próxima, Bernardo. Fica bai.
Até a próxima, David. Foi un prazer. Tu não passes pela loja a semana que vem e tomamos café.
Tchau, Bernardo. Tchau.
Catalunya Ràdio.
Entre nosaltres, menjar carn i peix no surt mai car. Avui a Consum, llom de porc a 8,75 al quilo i llom d'aparador al tall a 10,60 al quilo. El llom sense ossos ni espines i, per descomptat, el millor preu. Consum.
6 estriptis dirigits per Mario Gas, Rafael Amargo, Sol Picó, Carlos Padrissa, Andrés Lima i Jaime Chavarri.
Una obra en què la nuesa de la dona i de l'home navega entre la poesia i la sensualitat.
En què l'ésser humà despullat revela aquella veritat que existeix dins nostre, sense màscares, sense coaccions.
Estriptis, al Teatre Borràs, a partir del 24 de juny, 4 úniques setmanes.
Venda d'entrades a Servicaixa i a les taquilles del teatre.
Més informació a grupbalana.com.
Aquest cap de setmana es viu el Gran Premi de la Gran Bretanya de motociclisme.
8ª cursa de la temporada.
Dani Pedrosa intentarà el circuit de Donington Park escurçar els 7 punts de diferència amb el líder, Valentino Rossi.
Pedrosa sap què és guanyar la pista anglesa amb una MotoGP.
Ja ho va fer el 2006.
Tot i que no hi arriba al 100%, ja que després de la seva victòria a Catalunya es va lesionar en uns entrenaments.
Com Jorge Lorenzo, que torna després de perdre's el Gran Premi de Catalunya per una caiguda.
Aquest any, la pluja empaita el Mundial de Motociclisme i Anglaterra és el lloc ideal perquè ho continuï fent.
Seguiu el Gran Premi de la Gran Bretanya de Motociclisme amb Damià Aguilar tot aquest cap de setmana per Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Repsol.
Jordi Sabatés amb Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, 25 anys.
En el fin de semana quiero
Sula.
En el fin de semana quiero
Sula.
El suplement. Aires que passen amb Xavier Solà. Caps de setmana i festius de 10 a 1 del migdia.
D'aquí a 10 minuts aterrarem a l'aeroport de destinació. Gràcies per viatjar amb nosaltres. Nois, segur que serà el millor comiat de solter. Senyors Pérez i Soler, esperem que tanquin l'acord amb èxit.
Gràcies per compartir les teves experiències amb nosaltres. Gràcies a tu, hem complert el nostre primer aniversari i som l'aerolínia amb més destinacions des de Barcelona. Tu ens fas volar. Click Air, vola intel·ligent.
Llegint correus m'he quedat molt sorprès amb les respostes que han enviat els oients, que de les coses per fer a la vida fer un bon viatge és el que domina. Mèxic, Japó, Canadà o la Xina, Estats Units, Àfrica o Argentina, fins i tot hi ha qui vol fer la volta al món. També la vull jo,
altres que volen saltar amb paracaigudes. Només anar per la platja amb bermudes. Volar a l'espai si reunim la fortuna. Viatge ben lluny on necessiti vacunes. Tot escapada sempre molt oportuna. Tant se val si a la platja o la lluna. Tots volem viatjar.
La gimcana del vintage.
Que m'agradaria realitzar abans de fer el traspàs és finalitzar les meves memòries a disposició dels meus estimats, fills, nets, besnets, per si volen conèixer una mica més d'història de la qui tant els va estimar.
Aquesta és una de les moltes respostes que hem anat rebent aquests dies en la 16a prova de la gincana. Què us agradaria fer abans de morir? Quanta gent tenim al dia a hores d'ara, Carmina?
En tenim uns quants, un total de 40 persones han respost aquesta pregunta. Els viatges predominen, però ens han dit una mica de tot, com en Jaume Mas, que diu: com que ja he plantat uns quants arbres i he escrit articles i algun conte, el que m'agradaria fer abans de morir és tenir un fill o més d'un i poder-lo veure créixer i feliç.
Si encara no us heu posat al dia, feu-ho enviant el correu al suplement@catradio o bé al 93440971.
Bé, en el cas que, em diguessin que em queda poc temps de vida i que, bueno, i que és el que voldria fer abans de acomiadar-me d'aquest món, doncs seria justament veure per darrera vegada o poder-me acomiadar de totes les persones que han sigut importants a la meva vida.
No voldria marxar sense donar la volta al món, però amb motxilla. Així coneixeria les persones dels països que visités. És el que ens diu en Josep Mainou. En Joan Milà ens diu: envellir amb dignitat, aprendre a repapiejar amb gràcia i fer-ho durant molts anys. I en Ricard de Clascà s'apunta a veure la Terra des de l'espai. Espero que tard o d'hora els preus estiguin a l'abast de tothom.
Una cosa que m'agradaria fer a la vida abans de morir és veure en directe un volcà en erupció.
I atenció, perquè arriba un dels moments que hem anat vivint al llarg d'aquesta temporada, el del sorteig. Entre les 40 que avui dia estan al dia de la gincana, sortejarem un lot de productes ibèrics, gentilesa de Quat Sabor. Què inclou?
Doncs n'hi ha per un bon esmorzar: una llangonissa, un fuet, una botifarra blanca amb panses i nous, una botifarra negra amb pinyons, una botifarra d'ou i una catalana.
Senyores i senyors, tenim una mà innocent, és l'Esther que ens ha acompanyat a Kudam i encantada, té tots els números aquí i en traurà un que serà...
Bé, bé, dono fe de la honestetat del concurs. Amb el número 31, la senyora o senyoreta Sílvia Sala.
Sílvia Sala! Very good! Que bé, estic imaginant la llangonissa, aquella llesca de pa... que sí més, i la gent... Per cert, atenció, arriba la 17a prova. Ens hem de posar el dia amb la 17a prova i em sembla que l'Indio ens la introdueix.
Mira cómo te quemes en la fiesta de San Juan, que hay en Cataluña. Son días que la gente sale a la calle, saca madera, prende fogata y ya verás cómo se arrebata.
Atenció, participants, què cremaríeu a la foguera de Sant Joan?
Potser els apunts dels exàmens de la selectivitat, l'agenda del curs, una fotografia que preferiu no tornar a veure...
Les cartes de l'ex...
Per exemple, algun record personal. Els de l'equip del suplement ja ho tenim clar. Llançarem tots els guions d'aquests 20 anys que ja no sabem on posar-los.
Si voleu posar-vos al dia, ja sabeu, és qüestió d'anar escrivint i a punt, perquè queda molt poc per al gran premi. I de fons estic sentint, m'assembla, una sardana. És una sardana anomenada Un aniversari. I demà, dia internacional, no, dia universal de la sardana, en què s'han recopilat un total de 103 actes repartits entre avui i demà, ens permet fer-ho venir bé i tornar al començament del programa. Hem fet una mica d'esment de la gran festa d'ahir al Teatre Nacional. Tota la gent d'aquesta casa varen ser directe o indirectament protagonistes i els oients testimonis un cop més. Ha estat un plaer poder donar-ne fe des dels micròfons i tancar l'edició d'avui amb una galandaina. Això és una composició de Josep Solà adreçada al mestre Tolrà. S'anomena Un aniversari. Amb ell us enviem una abraçada ben forta i la flaire de la Starlitzia Stargazer. Que encara... Bé, què podem dir? Carmina?
Que quan s'obrin seran precioses aquestes flors.
Ara són punzelles, però ja n'hi ha una que està demanant...
A punt, a punt.
Demanant dir què porta dins. Fins demà, a les 10 i uns minuts.